Bé, quan surt de nou, em referiré de nou, aquesta dicotomia o diferència entre sensible i intel·ligible. D'un punt de vista dogmàtic consistiria en derivar, fins i tot lògicament, si fos possible derivar lògicament, es va, tindríem tots els avantatges, derivar d'un coneixement sensible en coneixement intel·ligible. Això es troba amb moltes dificultats, evidentment, dificultats que es van expressar clàssicament en una obra com la de Locke. En Locke es veu ben clarament que lluita constantment contra les dificultats que li oposa un coneixement sensible que sigui el fonament d'un coneixement intel·ligible. De la mateixa manera passaria amb el coneixement intel·ligible o amb el que ens dona origen a una tendència racionalista. És molt difícil, si és possible, derivar d'una estructura intel·lectual una estructura sensible. Això encara és més difícil que el contrari. Bé, en virtut d'això, en vista d'això, ha estat molt comú tractar de combinar les dues. I gairebé tots els sistemes, si podem anomenar-los així filosòfics de l'època moderna, consisteixen en bastir un pont sobre aquests dos tipus de coneixement i arribar a una conclusió que sigui acceptable per justificar la manera de coneixement que s'estila i es comú a les ciències. És ben clar que en les ciències no es pot derivar, parlant altra vegada d'aquesta distinció entre termes experimentals i termes observacionals i termes teòrics, a les ciències no es deriven simplement els termes teòrics dels termes observacionals, ni viceversa. Es procedeix d'una altra manera, una mica més caòticament, diguem, no? Una mica més en aquest sentit de passar d'una cosa a l'altra sense aturar-se en cap d'elles. Bé, aquesta manera de procedir a les ciències ha estat reflectida en la filosofia en la mesura en què els filòsofs han intentat establir un pont entre l'un i l'altre. Ara bé, em sembla a mi que això en principi és ben acceptable, però es podria modificar i refinar d'alguna manera. Perquè en lloc de parlar de coneixement sensible o intel·ligible, no prenem descripcions més concretes, més adequades a la natura de les coses de les quals parlem. Per exemple, percebre, adonar-se d'alguna cosa, identificar-la, relacionar-la, comparar-la, comunicar-la, formular simbòlicament. Tot això són operacions que pertanyen al coneixement i són operacions que no explica el punt de vista purament sensible o el punt de vista purament intel·ligible. El que proposaria per consegüent és, en lloc de prendre cap punt de vista, descriure una mica in medias res la quantitat d'operacions que són múltiples que comporta el coneixement i veure en cada cas, si és necessari o si es demana, quina dimensió hi ha intel·ligible i quina dimensió hi ha sensible, però considerant sensible i intel·ligible només com termes límits, és a dir, pragmàticament usables, instrumentalment aplicables a aquestes diverses formes en què el coneixement es manifesta. He emprat diverses i donat diverses, no sé si he inclòs entre elles, per exemple, classificar, que és una operació molt fonamental, identificar, és una operació molt fonamental, relacionar també, comparar també, res d'això és cap operació que estigui inclosa com a tal dins de cap d'aquestes dues formes, sensible o intel·ligible. És a dir, el que proposo aquí és escalonar, no d'una manera rígida ni d'una manera jeràrquica, sinó d'una manera flexible, diverses operacions a les quals consisteix el coneixement. I aquest escalonament no rígid ni sensible ens donaria una imatge del coneixement i del procés del coneixement, em sembla, molt més concreta i molt més adequada que les que ens donaria una pura dicotomia entre el que és sensible i el que és intel·ligible. Per altra banda, això ho dic des del punt de vista de la descripció de les operacions del coneixement, però si prenem, per exemple, les estructures lingüístiques amb les quals s'expressen maneres de conèixer, veiem també avui dia que hi ha certes maneres de conèixer de les quals no parla molt la filosofia que hem anomenat clàssica, la filosofia tradicional. Avui dia és ja comú distingir, per exemple, entre el coneixement d'una cosa, coneixement de, o coneixement com, saber d'una cosa, saber com una cosa està feta, o estructurada, o es maneja, etc. I saber entorn d'una cosa, o sobre una cosa. És a dir, lingüísticament No, en tots els llenguatges, però suposo que es podrien trobar oportunament possibilitats d'intertraducció d'un llenguatge a l'altre. Hi ha tipus de coneixement que s'expressen lingüísticament amb el coneixement de, per exemple, aquests casos són ben clars. Si un pregunta, vostè coneix Girona? Un diu sí. Què vol dir conèixer Girona? Vol dir moltes coses. Vol dir, hi he estat a Girona. Esclar que un pot dir, quant de temps? Oh, miri, vaig passar amb el tren i el tren va passar 5 minuts a Girona. Escolta, vostè no coneix Girona. Home, sí, coneix Girona perquè durant el viatge vaig parlar amb una persona que coneixia molt bé Girona i que me'n va parlar. Bé, el que vostè passa és que sap coses sobre Girona, però no coneix realment Girona. Home, fixi's que per què vostè em diu, faig una, imagino un diàleg, per què vostè em diu que jo no coneixo Girona perquè sé moltes coses sobre Girona? O per què vostè em diu que coneix Girona perquè sap moltes coses sobre Girona, però vostè no ha estat mai a Girona i per tant vostè no coneix Girona. Fixi's bé que aquí hi ha coses que no són solubles completament, perquè un pot conèixer moltes coses sobre Girona i la suma de les coses que coneix sobre Girona equival a conèixer Girona. Si hi hagués la possibilitat de conèixer totes les coses sobre Girona, es podria dir que un coneix Girona sense haver-hi estat mai. Un intuitivista naturalment diria que això és impossible. Bergson diria que això és una completa absurditat, no? Que un coneix Girona només quan ha estat a Girona. Però això planteja aquests problemes. Què vol dir estat a Girona? Home, miri, una hora, tres dies, 40 anys, pot estar 40 anys a Girona, potser amb un hotel de Girona, sense moure's a l'habitació de l'hotel, sense llegir cap diari de Girona, i aleshores, encara que hagi estat 40 anys a Girona, no coneix Girona. En altres paraules, el que jo vull dir és que quan es parla de coneixement, s'han de tenir en compte moltes distincions que semblen subtils i molt concretes, i que no s'adequen a les formes tradicionals. De manera que jo diria que, per examinar el coneixement, hauríem de fer dues coses. Primer, descriure el més adequadament possible diverses maneres de, direm, conèixer, tals com els que he esmentat. Classificar. Classificar és conèixer. És clar que es pot dir, escolta, vostè comença a classificar i què coneix vostè? Recordi que quan cada una d'aquestes operacions planteja al mateix temps molts problemes. Posem el problema de la classificació i posem un exemple absurd, que és un exemple que s'ha donat, em sembla, que va donar Borges en un conte, que va dir, hi ha un escrit xinès de no sé quina època, sempre són escrits xinesos de no sé quina època, a les quals els ocells estaven classificats de la següent manera. El color blau estava classificat de la següent manera, el cel. Els ocells que tenia l'emperador al seu vestit, que eren tots blaus. Bé? El vestit que duen les serventes, que eren blaus també. El riu tal, que era blau. És a dir, tot això és una classe d'objectes. Els objectes blaus, que són això. On hi ha ocells, on hi ha cases, on hi ha vestits, etc, etc. O bé, fins i tot dins dels ocells mateixos. Classifiquem els ocells no entre orenetes i rossinyols, no? Sinó, per exemple, ocells que estan fora i ocells que estan dintre. O ocells que surten només el diumenge i ocells que surten la resta de la setmana, si hi ha tals. O bé, ocells que migren i ocells que no migren. O ocells que són molt petits, i ocells que són molt grossos, segons els tamanys. O bé, ocells reals, és a dir, biològics, que volen, i ocells que es troben en una botiga qualsevol que tenen la forma d'ocell. Jo no vull dir que aquestes classificacions siguin equivocades. El que vull dir és que hi ha moltes maneres de classificacions i que resulta que hi ha un moment en què una classificació és acceptada com vàlida per donar explicacions. I és des d'aquell moment en què la classificació s'estableix científicament com una classificació bàsica. Prenem per cas el que em sembla gairebé evident, en gran part les diverses teories de l'evolució des de Lamarck a Darwin es basen en classificacions. I es basen en classificacions que fan possible justament aquest tipus d'explicació. Imaginem que Linneus hagués estat un foll que en lloc de classificar les espècies tal com les va classificar, les hagués classificat de la manera que suggereixo, no? Ocells que estan a l'emperador de Xina, ocells que es venen en una botiga de Girona, ocells, etc, etc. Aleshores, evidentment, em sembla molt difícil que hagués pogut vestir cap teoria de l'evolució sobre aquesta classificació. És a dir, quan parlem de que cada una d'aquestes maneres concretes de conèixer, estem al mateix temps plantejant-nos problemes que són interessants i problemes que em sembla a mi que els filòsofs, alguns filòsofs, no tenen en compte. i que, examinats amb atenció, ens donaria una imatge del coneixement molt diferent del que nosaltres tenim. Això, diem, des del punt de vista de les anomenades operacions de coneixement. Però després he parlat del coneixement com articulable dins de certes expressions lingüístiques, com conèixer una cosa, conèixer com una cosa es maneja. Per exemple, la gent sap, si un li pregunta, vostè coneix l'automòbil? Jo, home, sí, he conegut l'automòbil, he vist automòbils, etc. Vostè coneix com es maneja un automòbil? Sí, senyor, coneix com es maneja un automòbil. Vol dir això conèixer l'automòbil? Sí i no, perquè no es pot dir tampoc, escolti, vostè no coneix l'automòbil perquè vostè no ha obert mai el capot de l'automòbil, vostè no sap que dins de l'automòbil no hi ha dimonis que facin pensar l'automòbil, sinó que hi ha unes coses que s'anomenen carburadors, etc., que fan pensar l'automòbil. De manera que per tal de conèixer l'automòbil, el primer que vostè ha de fer és obrir el capot, veure la maquinària que hi ha, veure el motor, descomposar-lo, etcètera, etcètera. Tampoc, perquè conèixer com es maneja l'automòbil és també una manera de conèixer l'automòbil. I en certs casos, conèixer com una cosa es fa és potser més interessant i més important que conèixer la cosa. Prenem els casos del llenguatge, per exemple. Conèixer com funciona un llenguatge és de vegades un coneixement del llenguatge més profund i més important que conèixer el que el llenguatge és. Fins i tot l'estructura sintàctica del llenguatge. No es pot dir, per tant, com de vegades es diu, que el coneixement de com una cosa funciona es basa en el coneixement de la cosa i que el coneixement sobre una cosa, coneixement explicatiu, es basa en el coneixement com una cosa és, en el sentit en què, per exemple, ho va fer, ho va pressuposar Gilbert en el seu llibre The Concept of Mind. Bé, amb això no hem de cap manera assolit el terme, perquè encara he de parlar de coses realment bàsiques sobre el coneixement, com per exemple, si realment podem conèixer, o el coneixement és sempre relatiu, de quines formes el coneixement és relatiu, la contraposició entre realisme i idealisme en el coneixement, és a dir, hi ha una sèrie de problemes relatius al coneixement que espero tocar i dilucidar el dilluns vinent per després passar als problemes ontològics. Són aproximadament 6:45 i com els altres dies, des del primer dia, espero que tinguem un diàleg sobre aquestes qüestions o sobre qualsevol altres qüestions que vostès els semblin pertinents. Voldria fer una observació aquí. Quan he, diguem, descrit operacions de coneixement, no les he descrit ni en forma lineal ni en forma jeràrquica, perquè unes es poden referir amb els altres. Per exemple, què és percebre? Una cosa. Pot ser identificar, no? O pot ser classificar. O potser el percebre no és, no comporta ni classificació ni explicació. O potser l'explicació i la percepció són idèntiques. És a dir, no hi ha manera en la qual puguem entendre cada una d'aquestes operacions com jeràrquicament organitzada. Què és la forma normal, la forma que va ser normal a la tradició, d'organitzar el coneixement en una forma jeràrquica? Comença amb tal situació i es va escalonant de mica en mica fins a arribar al to. Perdó, perquè ara se m'ocorre que hauria d'haver fet aquesta reserva a fi que no hi hagi problemes sobre aquestes operacions de coneixement. Sí.
Hi ha molts temes que són molt importants, pensant que un que m'agradaria potser un altre dia, que estigui documentat, preguntar-nos la mateixa paraula integracionisme,
sí.
O sigui, analitzant, perquè aquesta paraula porta realment una connotació, o sigui, quines són les possibilitats semàntiques d'aquesta paraula?
Bé, les paraules en aquest cas realment són, em sembla a mi, arbitràries, se'n podrien dir d'una altra manera, no? El mot és potser més adequat perquè vol dir, bé, vostè em demana què vol dir integrar. En aquest cas vol dir integrar un concepte amb l'altre, de tal manera que cap d'ells sigui un concepte absolut. Integracionisme és el mateix que antiabsolutisme, en certa manera. És una forma de relativisme, però una forma lògica de relativisme. Vostè, no sé si em pregunta això o em pregunta...
Clar, un això per un mes. Sí. Sí. Si jo tinc un diccionari, vostè diu que l'integracionisme,
sí.
I hem mirat una mica excepcions normals.
Sí.
Però, per exemple, en Pas Molsova, una vegada parlàvem amb el Robert Stein,
sí.
I va sorprendre molt, perquè començava a fer Freud, jo creïm Marc, etcètera, però crec, va dir una cosa que em sorprèn moltíssim, que és que frame, quan ell agafa aquesta paraula, també va tenir en compte una excepció anglesa, que jo desconeixia, que era to frame someone.
Ah, sí, però això és diferent, no?
El parlament integrat té un contingut semàntic que no sé si entenem, és a dir, és molt interessant, però té una potencialitat que potser va més enllà. És a dir, quan un s'entén de l'ordre integrat, què vol dir?
No, però espera, comparem això amb la comparació que vostè ha fet abans. Diu, la paraula frame vol dir marc. De manera que podem parlar d'un marc conceptual, el mateix que podem parlar del marc d'un quadre, que és allò que està entorn del quadre i que circumscriu el quadre. De fet, el terme frame o marc és una mena d'horitzó dins del qual està el que està. Bé, molt bé. Ara, frame, alguna persona és si se'n pot posar aquest mot, és posar-la en una situació amb la qual no es pugui defensar, etc. Acusar-la d'una cosa de la qual no és culpable. I aquestes dues significacions em sembla que s'han de separar completament, no? Perquè no quan establim el que s'anomena frame of reference, marc preferencial, frame, res, ni ningú, no volem enganyar ningú, no volem enganyar ni un objecte ni un subjecte. De manera que en aquest cas jo crec que s'hauria de distingir entre una cosa i una altra. Ara bé, en el cas integrar no em sembla que hi hagi aquesta diferenciació semàntica tan radical com el que hi ha entre marc, en el sentit d'un marc conceptual, i frame, en el sentit de perjudicar una persona posant-la en una situació en la qual s'hi troba o incòmoda.
Simplement, un exemple, agafem una referència. Quan Eco fa l'estudi, perquè va posar el seu nom, sí. El nom de la Rosa, tot una història de l'altre podia donar, l'altre no podia donar, i diu, quan, si jo hagués donat un nom propi, per exemple, sí. Doncs ja hi ha, o sigui, tot això té un gran contingut de tipus. Vull dir, que la paraula integrada en principi és una paraula positiva, és a dir, almenys per mi, la paraula sí. Anàlisi és una paraula desagradable, perquè us analitzarem, i si vols ser feliç, com he dit, analitzes amb igual analitzes, que diuen en castellà. Doncs integrar en principi és positiu.
Sí, perquè hi ha un món negatiu que és desintegrar.
Exactament. Sí. Tot això desintegrat, o sigui, ja porta una mica aquesta idea de és que integrem algú que s'havia integrat abans, tornem, però no hi ha com una mica de reconstruir-se.
Exacte, o de sistematitzar, però no d'una forma dogmàtica, sinó d'una forma
exacte,
oberta.
Exacte, tot un contingut semàntic molt fort.
No, evidentment, no, però qualsevol paraula d'aquests, qualsevol món d'aquests té continguts semàntics molt forts.
No, igual, molt igual. Fort. I hi ha noms, per exemple, que doncs, poden, en principi, portar per un camí... Posem per cas, avui en dia ja el concepte d'integrar-nos en biologia és molt important. Integrar té una visió matemàtica, és integrar. Vull dir, llavors, jo vull comptar una mica d'això. Posem per cas. Des d'un punt de vista integrar, jo entenc que la seva mateixa potència, des de fora, que és el que hem de fer, diguéssim, és que no para fàcilment. És a dir, si nosaltres integrem unes dicotomies, però m'agradaria parlar una mica de gent, un té potser l'esperança que si estem integrant, després d'aquesta dicotomia s'integrarà més encara i que hi ha com una voluntat integradora que és superior amb aquesta activitat parcial de trobo una dicotomia i la resol. Trobo una dicotomia per allà i la resol. Bueno, això, si hi ha una actitud integradora, hi ha alguna cosa. I després d'això potser hi haurà altres integracions o no?
Doni'm un exemple, per exemple. Comencem amb un exemple. Doni'm un exemple del que vostè vol dir al principi i després el que volia dir al final. No? Amb un exemple...
Això t'hi refereixo amb un que volia aparèixer, que és el concepte de dicotomia.
Sí.
Clar, és un concepte que realment apareix a dir una gran càrrega.
Sí.
S'ha de no mirar moltíssim, sí. Perquè el llenguatge humà és dicotòmic.
No, necessàriament no. El llenguatge com a tal és dicotòmic, no.
Sí, vol dir,
no, el que vostè vol dir és que el llenguatge conté molts termes que tenen el mateix el terme oposat, no? Integrar, desintegrar...
No, vull dir, per exemple, us ho apagat el mateix, vull dir, si tenim fred calent. Nosaltres el parlem, ho diem, calent 25, calent 80, calent 56, no ho diem, no tenim una gradació. El nostre llenguatge és molt més elemental, diu, fred calent, bo, dolent,
sí.
Això, etc. Llavors, el tema aquest és molt important perquè precisament, si hi ha unes dicotomies,
sí.
Nosaltres treballem amb unes dicotomies, sí. Que la història ens ha apuntat com a tal dicotomia.
Sí.
Però això, precisament, ens porta a una actitud molt forta. És a dir, que si jo em trobo que s'està aquí amb una dicotomia ja establerta, en principi inclús, agafant l'exemple que vostè citava de Linneus, tinc de plantejar si aquesta dicotomia és real. És a dir, que no era lògica de dir, és veritat, que el contrari natural és per exemple artificial, el contrari de mental és sensible. Sí, hem de començar per acceptar que aquesta classificació és bona.
Sí.
Llavors, aquestes dicotomies que rebem són unes classificacions que acceptem perquè són empíriques i nos nosaltres en principi podríem establir una altra dicotomia, que podria dir, no, la veritable dicotomia està entre, per exemple, pensament sensible i que sé jo, i roques. O sigui, en principi hi ha unes dicotomies que ja se m'han donat establertes, sí. I que està molt bé, però que tinguis saber què estic dient. Llavors, què vull dir? És que hi podria haver una primera actitud, o sigui, ara hem pensat que integrar d'una manera a priori, és a dir, hi ha unes dicotomies empíriques. Bé, llavors, potser aquestes dicotomies no són les que tenen que existir, podríem intentar trobar unes altres dicotomies, i d'aquestes resolucions podríem trobar unes altres resolucions. No sé si m'explico. Jo el que diria és, en principi, projectar un marc teòric previ sobre aquesta activitat, que em sembla molt interessant, però jo el que voldria és mirar de veure una mica amb aquest carenàs de tipus lògic.
Si l'entenc bé, vostè pregunta el següent, si l'entenc bé. D'on venen aquestes dicotomies de les quals parlo? D'on venen? Bé, les dicotomies de les quals parlo venen d'una certa tradició filosòfica i lingüística, evidentment. És perfectament possible, encara que no ho sé on és, que es trobi, i generalment sempre és el Pacífic Sur, alguna tribu, en veritat, el llenguatge de la qual no contengui cap dicotomia, no hi hagi positiu negatiu, no hi hagi no sí. És possible, no. Em sembla a mi que és bastant difícil perquè en molts casos les dicotomies són gairebé naturals, com dreta-esquerra. No? És possible que hi hagi una societat humana on no hi hagi més que dreta. No? Tothom vagi a la dreta sempre i no hi hagi esquerra. Però és que dreta es defineix en relació amb esquerra i a dalt es defineix en relació amb baix, no? I fred en relació amb calent. És a dir, tant el llenguatge com la percepció del món ens porten ja a considerar una sèrie d'oposicions. Aquestes oposicions es refinen després en el llenguatge. Evidentment, aquestes oposicions no són fonamentals, són fonamentals per a la vida de la comunitat, però no són fonamentals filosòficament o científicament. Les fonamentals filosòficament o científicament són del tipus de les que jo he establert, sigui de tendències, empirisme, racionalisme, sigui de conceptes. Aquestes serien les fonamentals filosòficament. D'on venen? Vostè em pregunta d'on venen. Es podrien suprimir. D'on venen? Esclar, venen empíricament de l'estructura del llenguatge i de l'estructura de la societat. No sé donar-li altra resposta que aquesta. D'on venen? Quin és el seu origen? Com es justifiquen? Es justifiquen no sé per què. No sé per què hi ha un món on tot és a dreta o a esquerra. Ara, no podria concebir un món on tot fos a la dreta, perquè hauria de ser la dreta d'alguna cosa. És a dir, em sembla a mi que gairebé pertany a la natura de les coses que hi ha el que hi hagi oposicions, o almenys contrasts. No?
Sí, però això no ho podria dir molt llarg, però anem per cas. Ens
imagina una paraula
com la paraula dubtar, precisament.
Com, perdó? La paraula dubtar.
Dubtar, sí. És curiós que aquesta paraula, que és el més bo de l'experiència nostra, sigui inclús dual.
Sí.
Perquè moltes vegades, inclús, jo crec que això condiciona el mateix. La mateixa idea de dubtar, perquè el dubtar pot ser triductar o quadriductar, però el llenguatge s'ho presenta com dues opcions.
Sí, el que vostè pregunta és curiós, sí. És interessant, perquè en efecte, un es pregunta per què en el llenguatge i en les nocions i en els conceptes, en gairebé tots els llenguatges que coneixem, potser en tots ells, hi ha aquesta cosa dual, no? El dubtar és duo, hi ha una o l'altra. Per què no, per exemple, tricotomies? Per què no tres? Veritat? Jo no exclòc la possibilitat, potser seria un univers molt interessant. El que passa que no lligaria massa amb el...
No, però si jo entenc bé, em sembla molt interessant, al principi ho vaig veient, això. Si jo entenc una mica, per exemple, el que vostè seria dir, precisament nosaltres funcionem el llenguatge d'un altre fred i tal. Llavors, hi hauria una visió absurda, que vostè intentava, és a dir, però jo entenc que el transmig no és un termini valor, sinó que el que hi ha és templat.
Sí.
I jo entenc que el que vostè volia és no, dir, no, és que hem de dir algunes estrelles una mica com el que dic que està entrant de la contradicció i la patologia, i això són punts de vista referencials,
sí.
I el que hi ha és el fet de la temperatura, és a dir, que el fet diu calor,
sí.
I el que interessa és la temperatura. Però llavors això és molt interessant, però el que jo volia molt, però precisament per entendre-ho bé, a mi em fa la impressió que hi pot haver més punts, o sigui, tres.
Sí, no, ja me n'adono d'aquesta possibilitat, és a dir, em sento certa curiositat, no?, per veure que a la dreta, a l'esquerra i endavant, o endarrere, a dalt o a baix, o i què més? És a dir, em pregunto jo si, no, si l'estructura dual no és una cosa que pertany d'alguna manera a la natura del que hi ha.
Jo tinc la impressió que pertany a la natura de la nostra, de la lògica de Llobeia. Evidentment que podria agafar una estructura trial
sí.
I dir fred, calent, té. Però resulta que immediatament té i ja ens resulta el punt mitjà entre fred i calent i per tant ja és simplement 0,5 o 0,8 o 0,3, és més fred, més calent. Jo entenc, jo, que aquesta, i potser se m'ha agafat pels peus, però no ho sé, que aquest enfocament dual de, la nostra, de les nostres concepcions, potser ens permet orientar-nos, no que haguem de ser necessàriament dualistes, però per orientar-nos bé mat pel fet, simplement, des del dualista, simplement que ens reunem amb meditacions, que prediquem coses discutibles. I per tant, sempre tenim, per dir-ho així, dos punts de referència, perquè esclar, com que a més ho hem de fer per força d'una manera seqüencial, perquè desgraciadament no som, no tenim aquestes capacitats que tinguin tres frases alhora, només podem dir una a vegada, què fem? Les altres frases més simples són aquelles que agafen la subjecta i diuen alguna cosa més. I després agafen una altra i una cosa més. És a dir, la nostra estructura lògica mental més radical és sempre de dos ordres, subjecte i predicat. Substància
i accident,
és on. En matèria i forma, és on.
No, que sigui predicatiu és veritat, perquè, per exemple, suposem que eliminem els predicats del llenguatge i aleshores comparem, fem altres comparacions. Per exemple, taula i lleó. Escolti, que bé això, taula i lleó.
No pot ser cap predicació.
No? Per dalt i muntanya, escolti, que em parla, per dalt i muntanya. De seguida que s'esmenten noms comuns, em sembla que és, esclar que en alguns casos em dirà no, escolti, miri, el cel i l'infern. Bé, però el cel i l'infern són abreviatures de predicats. L'infern és aquell lloc on fa molta calor, que s'està malament, o al contrari, és el millor possible lloc on es podria estar perquè està calentet mentre a fora estan pelant-se de fred. Bé, quan usem noms comuns, a menys que els convertíssim en predicats d'alguna manera, ni tant no hi ha manera d'establir dicotomies, o tricotomies. I tota tricotomia tendeix a convertir-se en dicotomia. Parlem, per exemple, d'una lògica trivalent. Diem veritat, mentida, ni veritat ni mentida. No diguem ni... Hem de tornar a incloure, veritat, dins de la lògica bivalent, els termes que havíem usat en una lògica trivalent.
La lògica amorosa, què és? És la distància entre 0 i 1.
Exacte.
I per tant, és una gradació infinita, però sempre gradació, entre dos termes. És a dir, ens continuem tenint amb l'estructura radical, bàsica, de... I a mi sembla que fins i tot Chomsky, aquest dia, ens diu, el part del llenguatge i tal, és dir que tota estructura lingüística té de soc arrel això.
Sí, hi ha llenguatges
extraordinaris. Però això seria realment una revolució. Descobrir llenguatges que no fossin predicatius a la nostra manera. Això sí que l'estrenaria qualsevol esquema dual o de comparació.
De fet, per exemple, parlem d'una altra cosa que sembla diferent però que s'hi pot comparar. Parlem de sistemes numèrics. Hi ha molts sistemes numèrics, hi ha una infinitat de possibles numèrics. Però tots els sistemes numèrics són reduïbles al sistema binari. El sistema binari és el 1 al 0. I és clar que hi ha entremitjos, però els entremitjos són maneres de combinar l'1 i el 0. Bé, no sé per què, ara això, l'explicació d'això no li podria donar. No podria, i no sé si està a l'estructura del llenguatge o del pensament o a l'estructura de la realitat. És possible que no, que hi hagi, que ens vingui, com ara venen tants aliens, veritat, que venen, que digui, escolti, nosaltres d'això ni parlar-ne, no? Però aleshores m'haurà de parlar un altre llenguatge, un llenguatge que jo entengui, no? És a dir, m'hauré de posar en una situació conceptual completament diferent.
Però en aquest aspecte, em trobo molt útil aquesta, i crec que és encertat, això, no? Però fer-me, precisament, quan arribem a aquestes configuracions i al marc, no?
Sí.
El fet d'aquesta mateixa tendència nostra a aquest pols del llenguatge, ens fa que, precisament, posicions intermitges, o no intermitges, o que no són intermitges, les assimilem amb aquesta necessitat, amb l'altre.
Sí.
Perquè és precisament aquesta mateixa dinàmica, que tenim aquesta... clar, és que precisament el que vostè diu, o sigui, si nosaltres tenim només una dimensió, podem establir graus i podem mesurar. Podem veure quina distància hi ha, podem dir que aquest estel és més lluny que l'altre, que està més lluny, perquè hem arribat amb això. Vull dir, o sigui, que el pensament humà funcioni així és molt natural, però vull dir que potser això es porta realment llavors a trobar unes línies que massa...
Però vostè mateix, en un moment, ha donat una solució d'aquests problemes. Ha dit fred, calent i després temperatura. I en efecte el que hi ha és temperatura.
Exacte.
Molt bé. No hi ha fred i calent, el que hi ha és temperatura. I aleshores nosaltres mesurem la temperatura i la mesurem en termes de fred o més fred, més calent, menys calent, etc. amb una gradació en principi infinita. I el que vol dir el sistema o la manera de pensar o els punts de vista que jo volia posar de relleu és que de fet no hi ha res que sigui fred calent, sinó que hi ha temperatura, no?
Una vegada si la pregunta més informàtica no supreu que utilitzem teories de tipus perquè si podem estar amb dues teories de temps prou, una qüestió de les coses, no diguem que si jo de fer, per exemple, un discurs més científic, que això no és el sistema supèric de l'edició, però si no ens cal, no ens pot servir, no ens pot servir, no ens
per exemple, en el cas de... Sí.
La base de tot el problema és que ja existeixen subjectes de l'humà. I per tant, jo i l'altre. I aquest és un fet problemàtic. Quan som capaços de prendre el punt de vista de ningú, és quan som capaços de trencar els límits. Quan podem parlar de temperatures. És a dir, en trobem més contracte. Però mentre no som capaços de prendre el punt de vista de ningú, i és normalment així, és jo i tu, és etcètera, torno que el que acabo els idealistes Déu-n'hi-do, en aquest sentit, el que havíem vist. El problema del pluralisme és un problema que em sembla que està basat en la subjectivitat. I per tant, jo començo a fer prioritats què? Prioritats respecte a altres coses que no són jo. I el jo i el jo és el que divideix el món. Des del meu punt de vista molt simple. I per tant, basaria en això el fet de poder fer prioritats.
Per exemple...
Aquesta experiència entre el jo.
En diversos casos, parlant de coneixement, el que hi ha és coneixement, jo no hi ha, però el que hi ha és una sèrie de processos. Que siguin sensibles o que siguin intel·ligibles és una manera com nosaltres prediquem, establim predicats, que ens permeten pragmàticament més o menys explicar les coses amb més precisió o menys d'una manera més convincent, etc. I això amb gairebé, o fins i tot amb tot, veritat? Si pogués, potser el llenguatge adequat per parlar de les coses seria el llenguatge que no hi hagués predicats. De manera que, de començament, ens trobem amb el que hi ha, el que hi ha, sigui el que sigui. No es pot dir, escolti, què hi ha? El que hi ha és mecànic o orgànic? No, mecànic o orgànic són, suposem que parlem del regne biològic, és mecànic o és orgànic? O és mecanicista o organicista? Bé, ni una cosa ni l'altra. És el que és i després usem aquests predicats per caracteritzar-lo.
Si sospito un llenguatge en què anéssim els predicats, seria solipsista.
Sí, potser sí.
És la caiguda del solipsista. És la no sortida. És la no sortida. I aleshores sí, però clar, imaginem que els humans haguessin plantejat la seva experiència en el món amb un llenguatge solipsista, ja ho seríem. És a dir, és el punt de menys fort, és la conversió, és a dir, no és subjecte de res. És una dificultat de les
llenguatges,
no es poden dir com que és un llenguatge, és un llenguatge que no es té qualitats. Això és una llenguatge que no es té qualitats. Si em permet d'un parell de coses, sobre una qüestió que no és la llenguatge que no es pot explicar, no vull negar. Jo és que m'he quedat amb un problema que hauria sortit d'agafar del punt d'una cosa que volia agafar i no sé si no ho he interrompit, però m'ha semblat com si vostè digués que per ensenyar molt que la gent, que per ensenyar el coneixement i millor com dues dies o oferir dues coses, jo només hauria sortit d'agafar una. que m'he descobert alguna cosa. Diu, per examinar el coneixement, descriure diverses maneres de conèixer. Classificar, etc.
Sí.
Després
i...
ha dit alguna altra cosa?
Sí, he dit. Després, examinar quines són les estructures lingüístiques en termes dels quals es parla de conèixer. Tal conèixer una cosa, conèixer sobre una cosa, conèixer com funciona una cosa, conèixer de què depèn una cosa, etc.
Hi ha una pregunta que és més difícil, per dir-ho així. Sí. Quan vostè parla de la zona de coneixement, coneixement, el terme coneixement, descriu una classe epistemològica o una classe de classes. Vull dir, una família de classes. Perquè dona la impressió que en el plantejament més luquià, més luquià, també teníem el coneixement sensible i el coneixement intel·ligible, però, esclar, a l'interior del coneixement intel·ligible hi ha tantíssims coneixements, també, que suposo que el que s'està descrivint no és simplement dues classes de coneixement, sinó dues classes de classes.
Exacte.
Dic, perquè a mi m'interessaria molt saber, abans que potser no sé si viuen aquí o no, però no sé si, què en pensa vostè, perquè jo amb molt de gust de seguir un cap lluny, què en pensa vostè de creure com a coneixement? Si creure és coneixement, no? I si saber és coneixement. Per què hem parlat de coneixement? Per què hem parlat de saber? Llavors la meva curiositat aniria per dir, els usarem com a sinònims, coneixer i saber, o saber serà un tipus de coneixement?
En respecte a conèixer i saber, hi ha problemes lingüístics, és a dir, molt immediats i molt clars, que s'usa conèixer i saber en diferents contextos, en diferents llenguatges, no? Em sembla que vaig tractar una mica aquest problema amb un assaig titulat, no recordo, però sobre el coneixement, que està en aquest llibre, les paraules i les coses, al final, on examinava diverses maneres en què aquests termes funcionen. Però la seva pregunta és, a més, i és interessant de formulir la primera part de la pregunta.
La de creure.
Ah, creure, sí.
Si creure es pot, és vist, en aquesta classe de classes, si coneixement és una classe de classes de coneixement, si una d'elles seria el creure.
Oh, és que no hi ha manera d'eliminar, en veritat, el creure que una proposició és veritable, no? Una proposició no és veritable ni no veritable. Es creu que una proposició és veritable i es tracta de demostrar que una proposició és veritable i si un admet que ho és, aleshores creu que ho és. I si un no admet que ho és, creu que no ho és.
Però suposo que hi ha proposicions que vostè no només creu que són veritables, sinó que ho sap.
Oh, esperi's. Per exemple, posem un cas, posem qualsevol cas.
Sí. Jo tinc un bolígraf a la mà.
Sí.
Vostè ara suposa que no només ho creu, sinó que ho sap. O només ho creu.
Jo creu que vostè té un bolígraf a la mà, és a dir,
creu
que sé que té un bolígraf a la mà, crec que sé que el té.
No, vostè pensa que sap. Creu que sé.
Crec que jo sé que té un bolígraf a la mà.
Sí.
Com puc dir que
però, vostè... Però si davant de tot
sabeu... El llenguatge en...
Mi fos un crec, vol dir que no és absolutament irrellevant,
no? No.
Seria com si apressó un lés. Abans de dir,
sí,
és una reverència
i no
ho sé.
Espera, mirem això amb més atenció, perquè el creure planteja una...
Creure... Sí, sí, em sembla molt gros, no. Jo vull insinuar, per ser un tema de
reflexió, potser es podria
anar bé.
No, és un... Com vostè sap perfectament, és un tema que s'ha
estudiat
molt. Terrible, això
ho plantejo.
Que realment...
Sí.
Jo crec... De moment que hi ha graus de el que s'anomena assertibilitat. Es fa l'assertió de que té un bolígraf a la mà. Hi ha graus d'assertibilitat del seu bolígraf a la mà que depèn de moltes altres situacions. I jo sé que vostè té un bolígraf a la mà perquè crec que hi ha una situació en la qual vostè està sentat i té un bolígraf a la mà. No puc saber, no solament que té un bolígraf a la mà, sinó a més tot el demés que va acompanyat amb el que tingui un bolígraf a la mà.
És a dir, les proposicions que se saben queden sempre fonamentades en altres proposicions que es creuen.
Em sembla, sí.
Així ho relacionen.
Sí, jo crec que sí.
Esclar. I les proposicions que es creuen també, en altres es creuen.
Esclar, exacte. L'estil creure, naturalment, no sempre en el sentit religiós de creure.
No.
Una mica afirmo que, veritat? És a dir, és la meva opinió que.
Ara molt, eh?